i anem a mirar una direcció que ens interessa molt. I vostès ho saben, des del primer dia que ve a començar aquest programa, fa exactament 110 programes que ens agrada d'entrada la gent que en sap, la gent que innova, la gent que té idees, la gent que aporta noves maneres de fer en un panorama on tot canvia, no? I segurament la persona que avui ens acompanya és una de les persones responsable amb la seva acció de que molts d'aquests projectes tirin endavant, no? Avui ens acompanya el senyor Félix Ortega. Què tal, senyor Ortega? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
És el director general de Barcelona Activa. Tenen vostès una mica de feina, no? Perquè sembla que Barcelona, després de tota la pandèmia, està més activa que mai, no?
La Barcelona Activa sempre ha estat molt activa, en tot moment, i efectivament, tant durant la pandèmia com ara, diguéssim, la nostra feina és ajudar a la recuperació o a l'activació de l'economia i de la pròpia ocupació. Per tant, sempre estem actius.
Diríem que l'emprenedor, en temps de pandèmia, ha hagut d'emprendre i de ser més creatiu que mai, també, no?
Sí, efectivament. Hi ha gent que té moltes idees i que en alguns moments detecta oportunitats, com és ara, en aquest context, i per tant, doncs, no només és que siguin creatius, sinó que, a més, veuen la necessitat, alhora que el moment també, de fer coses noves.
Mm-hmm. Tot això, pocs dies de que comenci el Mobile, que és el gran aparador de Barcelona, que, a més, vostès aquest any, diguem que porten a 20 empreses al 4 Years From Now, de la mà, directament. Expliqui'ns una mica com ha anat això.
Nosaltres, amb cadascun dels events de les fires, salons que es produeixen a la ciutat, intentem també, si tenen a veure, diguéssim, amb emprenedoria, empresa o tecnologia, intentar, doncs, acompanyar algunes de les startups que tenim allotjades a les nostres incubadores. Tenim al voltant de 200 startups allotjades als diversos espais i sempre donem l'oportunitat de que algunes d'aquestes vagin allà amb alguna d'aquestes fires, amb algun d'aquests salons també, per donar-se a conèixer, per explicar els seus productes, per fer networking, en definitiva, diguéssim, per posar en valor també tota aquella feina que fan.
Han fet una selecció de 20 idees, que són grans idees, no?
Suposem que al final són grans idees. Les idees són bones de per si. El tema és si arriben a consolidar-se.
Exacte,
si troben
el seu
mercat.
L'execució és bona, no?
Exacte, si troben,
no?,
el seu mercat, si troben el seu públic i, per tant, si tenen recorregut. Però, en principi, sí, al final, el gruix de les empreses, no només les 20 que estan allà, sinó les que estan a les incubadores, reben tot un suport també d'acompanyament, i això fa que moltes vegades, doncs, aquests emprenedors o emprenedores que tenen realment idees, que tenen potencial, si troben també l'entorn, l'acompanyament adequat, aconsegueixen tirar endavant els seus projectes.
Vostès millor que ningú saben els problemes que té una empresa per obrir les seves portes, no?
No, jo crec que els que millor saben són les pròpies empreses directament, però sí, nosaltres som una empresa també, som empresa pública, però som empresa i, per tant, sabem sempre les dificultats també que vol dir aixecar la persiana al dia a dia, poder prestar serveis essencialment, etc. I saber que has d'atendre de la millor forma possible el teu client, el teu usuari en el nostre cas.
Un d'entrada diria, el que necessiten els emprenedors són diners, però segurament això, que és veritat, es quedaria curt com a definició, no?
Sí, de fet, quan es parla normalment de quin és el camí per emprendre, el camí de l'emprenedoria, i com arriben aquests diners, el que tothom acaba dient és que l'important és l'equip. Per tant, quan necessita un emprenedor o una emprenedora, el primer és tenir un bon equip. Un sol no fa normalment un projecte o una empresa. Uh-huh. Si té un bon equip, és més factible no només tirar endavant un bon producte, arribar al mercat i, a més, aconseguir inversió. Per tant, una cosa és conseqüència de l'altra.
Què és el que més els demanen a vostès?
Ens demanen de tot.
De tot, no?
Sí, depèn. Per exemple, el que és un equip molt tecnològic, potser li falta una sèrie de competències en termes empresarials. Per tant, acompanyament jurídic, laboral, empresarial, etc, etc. Un autònom, de vegades, uh-huh, el que necessita també, doncs, és algo tan senzill com un petit finançament per poder arrencar un projecte. Per tant, tirar endavant, aixecar la persiana d'un local, poder tenir un lloguer, etcètera, etcètera.
Ja. En aquest sentit, els microcrèdits han jugat un paper absolutament importantíssim, perquè no estem parlant de molts diners, però clar, estem parlant d'una quantitat de diners que ajuda a la persona emprenedora exactament a fer això que vostè comentava, no? És a dir, aquest esforç per pujar la persiana i deixar que passin uns mesos fins que comencin a haver-hi aquests ingressos, no? En definitiva?
Sí, hi ha tot un seguit d'ajuts públics que s'han posat a disposició també, doncs, d'empreses, d'emprenedors. Nosaltres vam tirar endavant aquesta línia de microcrèdits perquè vam veure que els ICOs, els famosos ICOs de 50.000 euros, en moltes ocasions eren una càrrega, gairebé, més que un ajut, era una càrrega per molts emprenedors que després els havien de tornar.
Clar, com es torna
50.000
després,
euros és molt gran i, per tant, de vegades no els necessitaven. I, en canvi, hi ha tota una franja de persones que el que necessiten són potser 6.000, 10.000, 12.000 euros, 15.000 euros de crèdit.
Yeah.
Amb això els ajuda a tirar endavant un projecte, a poder mantenir unes despeses que necessiten, i per tant, doncs, jo crec que, bueno, ha estat una línia que està molt ben rebuda, que s'ha esgotat. Ara hem tirat endavant, doncs, tenim en aquests moments 800.000 euros més també de línia oberta, junt amb l'Institut Català de Finances i Avalis, i està funcionant molt bé.
Si us sembla, xifra, realment és espectacular el que han fet vostès en els últims temps, no? En total, durant 4 anys s'han donat resposta a més de 32.000 empreses i persones emprenedores. Hi ha hagut prop de 60.000 demandes de serveis, és a dir, tràmit, gestió de talent, assessorament, finançament, constitució. Realment, diríem, jo no sé si molta gent sap exactament el que és Barcelona Activa, però que estan vostès en el punt de sortida cap a l'èxit de moltíssims emprenedors cada dia, no?
Sí, sempre diem que al final Barcelona Activa és una mica el quilòmetre zero de l'emprenedoria. Al final, moltes vegades surten a la llum els casos de les empreses d'èxit, de les grans, de les startups, de les scale-ups, o d'aquelles 20 startups, no?, que acompanyem també amb algun dels salons, o que tenen, doncs, un cert recorregut en premsa. Però nosaltres, al final, dels diversos programes i de les diverses entrades que tenim a Barcelona Activa, acabem tenint, diguéssim, un ecosistema anual de 700 empreses noves que van entrant. Per tant, si realment és un bon punt de partida, perquè les empreses continuïn allà o marxin a fora a un altre lloc, al cap d'un temps puguin també disseminar-se i integrar-se, diguéssim, amb la resta de l'ecosistema i del teixit econòmic de Barcelona.
La primera vegada que vaig fer un passeig per una de les incubadores que tenen vostè, realment no donava crèdit. És a dir, perquè és una d'aquelles coses que segurament amaga les xifres i un no aconsegueix fer-se la idea. 700 empreses que demanen ajuts. Això en realitat és una més una més una més una, amb 700 idees, amb 700 projectes i amb 700 equips de gent. Realment és al·lucinant quan un, insisteixo, fa un cop d'ull el que són aquestes incubadores, aquests projectes, aquests joves, perquè moltes vegades són joves qui estan al darrere d'ells, i les ganes que tenen, no?
Sí, bueno, l'important és tenir ganes, l'important és tenir visió, i el que és important és deixar-te assessorar. Llavors allà, des de Barcelona Activa, diguéssim, hi ha equips amb molta experiència que permeten assessorar precisament amb tots aquests aspectes que necessita un emprenedor per poder tirar endavant un negoci, i a més ho fem moltes vegades en col·laboració amb altres actors de la ciutat. Experts, per exemple, gent sènior que ha tingut la seva empresa que ara, doncs, per exemple, es dediquen també de manera voluntària a acompanyar també processos d'emprenedoria. Tenim xarxes de mentors també específiques vinculades a temes concrets. Sí, tenim la capacitat també d'oferir un networking important també amb coneixement molt específic amb sectors concrets. És a dir, que realment l'ecosistema que es genera al voltant de Barcelona Activa, que és un ecosistema, diguéssim, que és el de la ciutat, però amb aquesta facilitat de connectar i de coordinar, el posem a disposició també de qualsevol.
Que interessant, perquè no ho sabia, això dels sèniors que diu vostè. Per fi l'emprenedoria ha entès que l'experiència és un grau.
L'experiència sempre és un grau. L'hem de saber posar en valor i, jo crec que és d'aquelles relacions que s'estableixen entre la persona que té energia, que té idees, que té ganes de tirar endavant alguna cosa, i aquella expertesa que és del tot necessària, que fa que molts d'aquests projectes surtin bé.
Fa no massa temps llegia un estudi en el que s'assegurava que l'equip perfecte de feina està configurat per una persona d'uns 50 anys amb una persona d'uns 20 i pocs, perquè una aporta tota l'experiència, la visió de futur, de mercat, etc, mentre que l'altra parla també el llenguatge de les noves tecnologies, de la manera de funcionar a dia d'avui, no?
Sí, bueno, també podria ser que l'expert fos un autèntic expert en tecnologia
i que la persona emprenedora fos
experta en administració d'empresa i no tecnològica, no?
Efectivament, sí,
bueno,
sí, sí.
Diguéssim
sí,
que
sí.
Presuposem que, diguéssim, que la gent jove és la que està més avançada a noves tecnologies o a tecnologies,
sí.
Que en principi és així, però no exclusivament.
Emprendre, el tema és interessant, no? Perquè efectivament quan parlem d'emprendre, jo no sé per què la ment se'ns va sempre al tema de les noves tecnologies, quan clar, es pot emprendre de moltes maneres diferents, no?
Sí, bueno, nosaltres allà, lògicament, veiem, doncs, això, la quantitat de gent que passa pels nostres serveis. La gent vol obrir una pastisseria, una cafeteria, una empresa, diguéssim, de distribució de qualsevol tipus de producte, o una startup que pensa que d'aquí no res es farà gran, que creixerà, que fins i tot se la vendrà.
I la vendrà per uns quants milions d'euros, no?
Ara tot.
Està bé, home, vendre pastisseries també per uns quants milions d'euros, segons el bons que facis els croissants, també és una possibilitat.
I si fas
no?
una franquícia o una cadena, de vegades més.
Està claríssim. En qualsevol cas, sempre és un bon moment per emprendre, és a dir, ho dic atenent a la seva experiència, en tota franja d'edat hi ha un bon gruix d'emprenedors?
En tota franja d'edat, i hi ha dades que et venen a dir que el millor gairebé és quan tens aquella franja o que estàs per damunt dels 40 anys, perquè ja acostumes a tenir una expertesa, ho veus més clar, tens una experiència també, has treballat amb diversos equips i amb alguns projectes més, per tant, tens més coneixement, no? És com la gent que va fer un màster només a acabar la carrera, que a vegades dius, sí, però no li tinc tot el profit perquè em falta tenir més experiència. Aquí és una mica el mateix. Per tant, totes franges d'edat són bones, depèn del moment, de les ganes i del tipus de projecte, que al final és clau.
Aquest matí he llegit unes declaracions, no sé si avui o ahir, ja sap vostè, que on hi ha aquestes alçades, no sap massa bé com passen les coses, però unes declaracions que m'han semblat molt interessants d'un dels presidents dels principals sindicats que fan referència als autònoms, no? Deia, el problema que tenen els autònoms moltes vegades és que no saben ser-ho. És a dir, són persones que es troben amb la necessitat d'emprendre i després han de tocar tecles allò per una mica per sortir-se, no? En definitiva, allò de la difícil recol·locació una vegada surts del mercat laboral. S'ho troben sovint, això?
Hi ha emprenedors per necessitat, que lògicament doncs, pensen que aquí hi ha una oportunitat de fer alguna cosa perquè col·locar-se al mercat laboral com a assalariat és més complicat, i d'altres que efectivament tenen idees molt clares també i volen tirar endavant. I de vegades és... Bueno, depèn del moment vital en el que també doncs, li agafa cadascuna de les persones.
Si parlem d'inversions, l'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha destinat un pressupost de 120 milions d'euros a reforçar el teixit productiu en barris i districtes de la ciutat. No? Què significa això exactament? Què és el que han tirat com a iniciativa?
A veure, nosaltres des de fa uns anys el que vam veure és que hi havia una necessitat o teníem la voluntat d'intentar aproximar millor els serveis de Barcelona Activa a diversos àmbits del territori. Nosaltres, de tots els equipaments que tenim, la majoria estan focalitzats a Sant Martí, tot i que són equipaments, diguéssim, de ciutat, i els nostres serveis són per tota la ciutat, i per tant veiem que hi havia algun tipus o un perfil determinat de gent que potser no hi arribàvem tan bé, perquè no coneixia els serveis, perquè li caia lluny, perquè no... el que sigui. A Nou Barris vam veure, per exemple, que hi havia una oportunitat d'apropar serveis, i fa 3 anys es va crear, fa 4 anys, millor dit, es va crear Nou Barris Activa, un equipament petit en el que allà es traslladen d'alguna forma serveis de Barcelona Activa vinculats a l'emprenedoria o a l'assessorament i l'orientació per l'ocupabilitat. Vam veure que les dades eren bones i d'alguna forma es van posar en coordinació amb diversos districtes, amb tots els districtes pràcticament, diversos espais també a la ciutat. El que vam fer també és fer una anàlisi de com tota aquesta actuació de Barcelona Activa en clau territorial tenia un impacte determinat. I a partir dels diversos serveis, programes, subvencions, etc., vam fer una territorialització d'aquest pressupost. Al final hem vist que estem destinant realment 120 milions d'euros, que estan, lògicament, dividits i segmentats en funció de cadascun dels districtes, precisament a la ciutadania o al teixit econòmic de cadascun dels districtes. I, per tant, aquí hem vist una possibilitat de millora, d'arribar, de tematitzar, d'ajudar amb demandes concretes a les necessitats del districte, però també a les dels emprenedors de cadascun de...
Si em permet, és gairebé una pluja, en aquest cas, de diners per a tota la ciutat, no? De diners reconvertits en ajuts i, efectivament, en inversions en aquests petits negocis.
Sí, bàsicament perquè el que pretenem també és que, al final, hem de tenir una ciutat cohesionada, i quan parlem de l'estratègia de proximitat, precisament és això, és a dir, com aquesta, la imatge de la Barcelona global, que atrau inversions, que atrau talent, té realment un rèdit i beneficia el conjunt de la nostra ciutadania. Per tant, evidentment, un espai o un districte com l'Eixample, un districte central o Sant Martí, en el que hi ha el 22 arroba, no? Imatge internacional de Barcelona, o a l'Eixample, en el que a banda del patrimoni arquitectònic també hi passa de tot, hem de veure com tot això, diguéssim, permet que no quedi una ciutat a doble velocitat, en què uns districtes queden molt despenjats dels altres i que, per tant, hi ha oportunitats per tot arreu.
Déu-n'hi-do, oportunitats per tot arreu i cada vegada més complicades, no? Perquè, efectivament, fins i tot la persona que vol muntar la pastisseria, de la que parlàvem abans, ha de tenir uns coneixements, segurament, molt a dia d'avui. Segurament. Aquest és el motiu pel qual han fet vostès el ciberdiccionari. M'agrada molt això del ciberdiccionari. Explica'ns una mica què és.
Bueno, al final es tracta d'intentar apropar aquell argot, aquell llenguatge més tecnològic que de vegades ja comencem tots a utilitzar sense saber de vegades quin és el propi significat, no? Creiem que és una tasca que fem molt és allò, la divulgació i la pedagogia també, no? Com posem a l'abast de tothom aquell llenguatge o aquestes noves eines que tard o d'hora són les que s'acabaran utilitzant i generalitzant, però que és bo que en aquests moments ningú pensi que això no va amb ell, no?
Ja. Sí, és veritat que hi ha com un cert encantament del no enteniment, és a dir, l'ús, jo sempre he dit això, no? L'ús massiu d'anglicismes en una societat que parla poc anglès, d'alguna manera deixa fora, per la pròpia definició, a un nombre important de persones, no?
Sí, que passa, és veritat que curiosament cada cop més tothom està incorporant l'anglès, ni que sigui per 3 o 4 coses. De vegades m'he fixat i cada cop hi ha més botigues que obren, més comerços, que tenen el rètol en anglès. L'altre dia em vaig veure un que era, passant per, no recordo, per l'Eixample, que era de bellesa, i per tant era the beauty shop o the beauty no sé què.
Sí.
I penses, parlaran anglès aquí? O realment ha set el rètol, no? Però bueno, jo crec que de cop més és veritat que també les sèries de televisió, l'internet, l'Instagram, etc., ens comencen a tots doncs, a capacitar més també en termes d'idiomes, i a més és una ciutat que de cop rep més, des de fa molts anys, més turistes internacionals. Per tant, més enllà de l'àmbit professional, tothom, qui més qui menys, es comença a familiaritzar amb anglicismes.
Clar, lògicament el tema de la pandèmia, tornem al començament, ha fet que un dels principals focus d'ingressos, el del turisme, efectivament es veiés completament allò, fora de joc, durant molt de temps. Això ha portat a la reconversió d'una part del sector o no?
A veure, el sector ara el que està fent és recuperar-se, jo crec que està recuperant a bon ritme també, i més per la dependència que tenim nosaltres a la ciutat del turisme internacional, que evidentment ha tingut més problemes de mobilitat que altre tipus de turisme, s'està recuperant ràpid. El que sí que està ja doncs, sobre la taula és que en general, sigui el sector turístic o d'altres, tothom necessita anar-se reciclant també, adoptant tecnologia, adoptant elements que permetin aquesta digitalització o elements vinculats a la sostenibilitat, mediambiental fins i tot. Per tant, ara s'ha vist que és una oportunitat també, doncs aprofitant per fer inversions, per fer més formació, etcètera. No? Tot això ajuda a millorar els negocis, per tant, és un bon moment per fer-ho.
No parem de sentir que empreses internacionals s'estan tornant a fixar a Barcelona. Com ve vostè tota aquesta qüestió? Però ja sap aquella cosa de que Barcelona està perdent pistonada respecte a Madrid. Què en pensa vostè?
Primer, que les dades ho desmenteixen, que es veu que el mercat immobiliari d'Espanya en general el que més es mou és el de Barcelona, i en concret el 22 arroba, que nosaltres que seguim analitzant el que és la marca i la reputació de Barcelona durant aquests anys no ha perdut pistonada a nivell internacional, i segurament és més propi dels debats interns que fem a la ciutat que no el que diuen les dades. De fet, just fa a final de la setmana passada es va publicar doncs, el rànquing del Financial Times d'intel·ligència i analitzava precisament diverses ciutats i diverses regions i deia que Barcelona és la ciutat amb la millor estratègia de captació d'inversions internacional. Per què? Perquè teníem una estratègia molt holística, que és Barcelona Green Deal, que pretén acompanyar el creixement de la ciutat en termes de competitivitat, sostenibilitat i equitat, per tant, tot alhora, que té bons projectes que està posant a disposició, diguéssim, els que està invertint, està posant a disposició de la ciutat, que té una aposta pel talent molt decidida, que té un nivell de qualitat de vida bo i que tot això ho sap combinar bé per projectar-se a l'exterior. Per tant, bueno, a fora t'ho reconeixen i aquí de vegades pensem que estem perdent pistonada.
Yeah.
Bueno, ens ho hem de fer mirar.
I després tenim aquelles coses que, clarament, quan parles amb gent que ha vingut de fora, que et posen en valor, no? La proximitat de la muntanya, la platja, el tema de la qualitat de vida que deia vostè, no? Aquí es viu molt bé, realment, no?
Aquí es viu molt bé i per això hi ha molta gent que vol venir aquí a viure i a treballar, no?
Yeah.
Fins i tot gent que vol venir a viure treballant per una empresa de fora.
Això ha passat molt, no? Això passa.
Sí, sí. Bueno, jo crec que, diguéssim, tenim una ciutat densa, compacta, que ho té tot a prop, val? Per tant, només d'una hora. Quan vas a fora o a les grans metròpolis, necessites una hora i mitja per anar, no d'una punta a punta, sinó per anar del centre cap a una banda de la ciutat. Aquí en mitja hora fas de punta a punta.
Sí,
per tant,
sí.
Tenim una facilitat per viure i per treballar que no la tenen altres grans ciutats globals.
Diem que és una ciutat, afortunadament, petita no, però no gran, anem a dir-ho així, no? No és gran, s'està molt bé, s'està sí. Molt bé. Escolta'm, si vostè hagués de muntar una empresa, vostè que té tanta informació, vostè que coneix tants àmbits, quin tipus d'empresa muntaria?
Jo he estat emprenedor dues vegades, també, i l'última volia muntar una empresa, de fet vaig començar a muntar una empresa, de base tecnològica pels sectors creatius i culturals. No sé si faria exactament això, però evidentment una empresa ha de tenir una base tecnològica important també. Crec que és bo tenir molt clar que has de treballar amb dades, analíticament també, i has de tenir un tipus de mercat que sigui susceptible d'internacionalitzar. A partir d'aquí, depèn de l'àmbit d'interès, depèn de l'expertesa que tinguis...
M'està parlant de la pastisseria amb croissants boníssims, no?
Per exemple, hi ha pastisseries d'aquí que han guanyat premis internacionals de croissants.
Ho sé, per això li estic posant l'exemple, no? En definitiva, és això, no? Ser a dia d'avui emprenedor és ser una persona que, lògicament, acaba passant en un moment o un altre per Barcelona Activa, no? Amb el pas del temps, jo crec que tothom ha acabat entenent, no?, la tasca que fan vostès, no?
Sí, jo crec que, en general, sí, el sector emprenedor reconeix, lògicament, els serveis que porta Barcelona Activa. En bona mesura, moltes grans empreses de la ciutat han passat per allà també quan estaven als seus primers estadis, i per tant, diguéssim, fem una tasca reconeguda i de suport. També hi ha emprenedors que no passen per allà i que se'n surten la mar de bé, però és veritat que tens un acompanyament des del sector públic també, que et connecta amb l'ecosistema i que et permet bàsicament anar més enfocat i accelerar també aquest creixement, no? Aquest, el passe de projecte o d'idea a empresa i després el propi creixement.
La ciutat està canviant molt, efectivament. Mm-hmm. Estem veient com està creixent, estem veient empreses internacionals que arriben i també estem veient altres que se'n van. I estic pensant en Nissan, per exemple, no? Estem pensant en la mà d'obra i la dificultat, segurament, de molta gent d'adequar-se al que són les noves exigències del mercat, no?
Sí, de fet fa un temps, no? Abans comentàvem, abans d'entrar pròpiament en l'entrevista, no?, que estem en un període de temps relativament curt, en el que tot passa molt ràpid.
Molt ràpid.
Però que si aixequem la mirada en termes històrics, aquests 20 anys de digitalització accelerada i de canvis en el mercat de treball, és una franja molt petita el que és en la línia temporal, no? És veritat que sentim tots la necessitat d'anar-nos adaptant a aquestes noves demandes, que la universitat i l'empresa s'han d'anar parlant també per veure realment si evolucionem tots al mateix ritme, que el sector públic també, diguéssim, doncs, ha d'anar atenent els canvis que es produeixen, sempre en una direcció determinada, i per tant jo crec que al final això baixa en què les persones necessitem tots plegats anar-nos a capacitar, anar-nos a formar també per acabar entendre els canvis que venen o que vindran, i nosaltres, d'aquest punt de vista, com a ciutat, com a persona activa, el que intentem també és acompanyar amb aquesta visió més holística que tenim l'aterratge de certes empreses i de certs sectors, mapejant on hi ha sectors emergents i possibilitats de futur per acompanyar també la formació en tot aquest tipus de competències que són les que comencen a crear nous perfils que tenen més demanda i que poden acabar realment generant una ocupació de major qualitat, no? Perquè tenen més estabilitat i tenen una mirada més a llarg termini.
Aquesta segurament és una de les conclusions a les que podem arribar sense por a equivocar-nos, no? Que el que sí sembla que ha arribat per quedar-se gairebé segur és la necessitat d'estar-se formant contínuament, no?
Sí, bueno,
per fer front als nous reptes, vull dir, no?
La formació contínua, crec que ja és un mantra, diguéssim, que fa anys que es diu, que és veritat, que es demostra que efectivament no serveix a estudiar uns anys i després deixar-ho, que la pròpia feina ajuda molt a la formació, perquè igualment necessites també un reciclatge constant de les pròpies competències, les tècniques, tècnico-professionals, però també aquestes soft skills, que en diuen, no?, també aquestes competències, aquestes habilitats que et permeten la interacció personal, l'enteniment, diguéssim, també, doncs, de per on van les coses, de com tirar endavant un projecte o una empresa, més enllà de les pròpies competències.
I pràcticament estem tornant a la conversa que teníem vostè i jo abans d'obrir els micròfons, no?, sobre com segurament la pandèmia que ha portat una sèrie de maneres de treballar, doncs ens ha obligat a tots, per exemple, acostumar-nos al teletreball o a les telereunions, i que en realitat segurament ara assistirem una mica a l'aterratge real de la situació, una vegada deixem la pandèmia finalment enrere i veiem com queda la cosa, perquè a dia d'avui tots són càbales, no?, d'alguna manera.
Sí, bueno, jo crec que tampoc no pots estar parat fins a veure com queda la cosa.
Clar.
Lògicament, tothom el que està fent les empreses, doncs, és, primer, anar avançant el ritme que el propi negoci, que la pròpia empresa permet, el ritme de per on comencen a anar els canvis legislatius també i socioeconòmics, i veure també una miqueta les oportunitats que es detecten a l'hora de crear o aprofitar la innovació disruptiva, crear línies de negoci diferents, potenciar o fomentar un tipus de producte envers d'un altre i al final millorar la base, diguéssim, de clients que tenen les empreses.
El 22 arroba està una mica encara, és probablement el districte en el que veus que hi ha més gent teletreballant, segurament, no?
Ara, sí i no.
Jo he treballat uns quants anys allà. L'altre dia vaig anar a fer una volta i vaig al·lucinar. És a dir, perquè el que eren bars on pràcticament havies de fer bufetades per aconseguir una taula, han tancat i continuen tancats. Segurament encara hi ha molta gent, no?, que no ha tornat.
Encara hi ha gent que no ha tornat, estan tornant. També és veritat que ara, fa 15 dies que ens han tret el gruix de les restriccions, bàsicament, i per tant, entre que veníem de festes i de més i que veníem d'un mes de desembre també, en el que tot estava una mica tancat, es notava. Les empreses estan tornant, la gent està tornant a la presencialitat i, a més, el fet de que passes pel 22 arroba i veus un munt de grues,
sí, estan en construcció
d'oficines, és que, lògicament, veus que hi ha interès i que la gent pensa que allà tindrà empreses on tindrà treballadors, també.
Sí, ho sembla evident, no? Vostès que estan allà, això ho constaten de manera claríssima, no? Escolti'm, la setmana vinent obre el Mobile World Congress, efectivament, què espera trobar-se?
Doncs, home, un mobile que no serà exactament com el del 19 prepandèmic, però que tornarà a ser un mobile gran.
Home, Déu-n'hi-do ja,
que torna, sí, que torna a ser, que torna a ocupar la majoria dels recintes de la fira, que preveu també, doncs, arribar pràcticament a uns 60.000 atendents, per entendre'ns, entre expositors i visitants, i que, a més, torna a posar Barcelona com una punta de llança també de la reactivació econòmica a nivell global amb un sector estratègic. En aquests moments es veu que les marques i també les empreses de la ciutat, tothom veu aquí una gran oportunitat per tornar a fer negoci, per tornar a engegar aquest networking tan necessari, per tornar a adquirir nous coneixements, i jo crec que és una bona oportunitat de que, després del que hem estat fent durant l'any 2021, que la ciutat ha aguantat molt bé també a nivell de fires, hi ha aquesta oportunitat d'aprofitar l'aparador, que és el mobile, per tornar a explicar els actius que suposa la ciutat en termes d'empresa, d'ocupació o de qualitat de vida.
La seva sensació, senyor Ortega, és que estem fregant la normalitat o no?
Jo crec que sí. També és veritat que ho pensàvem fer 3 mesos i de cop, diguéssim, vam tornar a tenir un...
Va arribar l'Òmicron, no?
Un petit ensurt perquè arriba l'Òmicron, no?
Sí, sí.
Jo crec que sí, cada cop més, suposo que començarem ja a conviure doncs, amb una certa normalitat amb aquest tipus de virus, potser amb les mascaretes un temps, però que sí que és veritat que al final l'activitat econòmica, però sobretot l'activitat social, necessita una certa normalitat, no? 2 anys amb això, no ens ho haguéssim imaginat fa 3, i es comença a fer dur.
I les ganes de presencialitat, no?, de les que parlàvem, aquell mirar-se la cara, aquell compartir un cafè, aquell perdre una mica de temps, que va també de cara a fer negocis, no?
De cara a fer negocis, de cara a treballar amb els equips, és a dir, l'intercanvi, les sinergies que es produeixen, el contacte que es produeix amb un intercanvi a passadissos, o mentre entres o surts d'un lloc, això és impagable.
Sí. Sí, sí. Ser una mica més humans, en definitiva, no? Que d'això es tracta. Senyor Ortega, li agraeixo molt que hagi vingut avui al programa. Tenia moltes ganes de rebre'l, de parlar del que és Barcelona Activa, de constatar, efectivament, el múscul econòmic que tenim a la ciutat en contra d'algunes veus que, efectivament, doncs, deixen anar titulars que poden resultar inquietants, com si aquí ara ja no passés res i ens adonem que, efectivament, no només a nivell internacional hi ha un gran interès per invertir a la ciutat de Barcelona, sinó que també des de Barcelona continua molt alta la flama de la creativitat, de l'emprenedoria i de fer grans coses. A veure si després podem vendre les empreses, com deia vostè, per un parell o 3 milions d'euros, que sempre seria una gran notícia per començar la setmana, no?
Bueno, jo crec que és millor que no les venem, que es quedin aquí, que creïn molts llocs de treball i que pensin també en clau Barcelona, però bueno, al final les empreses s'han de desenvolupar i agafen el seu propi camí.
Un autèntic plaer, senyor Ortega.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a vostè.